És dilluns al matí. A Tòquio, milions de persones baixen les escales mecàniques. Bosses, vestits foscos, el soroll dels trens entrant a les estacions, tot funciona amb una precisió gairebé mil·limètrica. És hora punta, la gent avança ràpid, concentrada en la seva rutina. Ningú mira ningú, tot sembla segur i normal. De sobte, algú cau a terra. Després un altre més. Tossits incontrolables, ulls que ploren, la gent crida sense entendre el que passa. L'aire es torna dens, sense olor ni fum. Un perill invisible circula entre la multitud. És 20 de març de 1995 i en aquest metro de Tòquio acaba de succeir un atemptat amb gas sarin. Per entendre el que va succeir aquell matí, primer cal conèixer a Shoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo, traduïda com la veritat suprema. Asahara barrejava el budisme i el cristianisme amb profecies apocalíptiques, convencent els seus seguidors que el món s'acostava a un final inevitable i que ell era l'únic capaç de salvar-los. La secta havia crescut fins a més de 10.000 membres, molts d'ells científics i metges, gent brillant, devota i extremadament perillosa. A finals dels anys 80, la secta ja fabricava armes químiques, inclús sarin, un agent nerviós altament letal. El sarin bloqueja el sistema nerviós, provoca visió borrosa, nàusees, convulsions i incapacitat per respirar. Segons els informes oficials, Aum tenia laboratoris i coneixements suficients per fabricar el sarin en quantitats que podien causar centenars de víctimes. A principis d'aquell any, del 1995, la policia japonesa ja investigava la secta. Les autoritats sospitaven que poguessin estar preparant alguna acció violenta. Segons es va informar, Asahara decideix actuar abans que la policia pogués desmantelar els laboratoris. El seu objectiu era atacar el metro durant l'hora punta, sense avís, i provocant el màxim caos i confusió possible. Cinc membres clau de la secta surten en paquets de sarin líquid embolicats en diari. Cadascun tenia un trajecte planejat. Arribar a les estacions concretes, punxar el plàstic i marxar sense ser detectat. L'atac estava calculat al minut. L'estació de Kasumigaseki és una de les zones governamentals més transitades. Aquell dia, un dels vagons afectats arriba amb retard. Segons expliquen els testimonis, la porta s'obre i cau un núvol invisible de caos. Alguns passatgers surten arrossegant els peus, d'altres gairebé no es poden mantenir drets. El personal de l'estació intenta ajudar, però no saben què està passant. No hi ha olor, no hi ha fum, no hi ha cap signe visible que indiqui una amenaça química. Segons es va explicar en les investigacions, un treballador del metro s'acosta al paquet punxat i intenta recollir-lo amb les mans nues. No sap que el sarin és encara actiu. Aquell gest, que per ell només és un intent de netejar el pas, el deixa greument intoxicat al cap de pocs minuts. En una altra línia, un passatger relata en una entrevista posterior que tot ha començat com un simple mareig. A Tòquio, a l'hora punta, això no és estrany. Hi ha molta gent i els marejos són comuns. Però quan veu com una dona davant seu cau com si algú li hagués tallat els fils, de cop comprèn que allò no és normal. I després la seva pròpia visió comença a deformar-se, com si estigués mirant el món a través d'una finestra plena d'aigua. Un dels punts més colpidors és que molts serveis d'emergència arriben a les estacions sense tenir ni idea que es tracta d'un atac químic. Segons els informes oficials de la ciutat, els primers equips només tenen notícies de que hi ha persones desplomant-se al metro, res més. A l'hospital de Hokkaido Medical Center, diversos metges expliquen com els arriben pacients amb símptomes idèntics. Pupil·les extremadament contragudes, salivació intensa, dificultat per respirar. Un d'ells descriu que li ha recordat immediatament els símptomes d'un agent nerviós. És ell qui, segons es recull els informes posteriors, alerta que podria ser sarin. Aquesta identificació ràpida salva vides perquè permet activar els protocols adequats. Molts metges, però, ja havien estat exposats mentre atenien a pacients sense protecció completa. Hi ha casos documentats de personal mèdic que acaba hospitalitzat, tot i no haver estat al metro. Hi ha passatgers que expliquen que han intentat agafar aire a través d'una finestra del vagó, però no hi havia cap sensació de fum o olor que generés intuïció de marxar. D'altres relaten que de sobte les cames ja no responien. És un dels efectes que el sarin provoca en el sistema nerviós perifèric. I han quedat asseguts al terra mentre el vagó avançava sense saber si arribarien vius a la pròxima estació. Un home, que després declararia com a testimoni, explica que no recorda exactament com ha arribat a fora del vagó. Només recorda que una dona desconeguda l'ha agafat del braç, tot i estar ella mateixa afectada, i l'ha arrossegat fins a la porta d'emergència. Cap dels dos sabia què els estava atacant, però aquella acció, segons els metges, probablement li va salvar la vida. Les xifres són impressionants. Més de 5.500 persones han patit símptomes, però això no reflecteix realment el caos. A nivell operatiu, Tòquio es col·lapsa parcialment. Línies interrompudes, estacions tancades, gent intentant trucar familiars sense aconseguir-ho perquè les xarxes estan saturades. El govern activa una unitat especial de crisi que, fins aquell moment, gairebé no havia practicat situacions d'atac químic a gran escala. Segons es recull posteriorment, un dels reptes més grans va ser informar la població sense generar pànic massiu. Els mitjans de comunicació japonesos obren edicions especials, però els primers minuts són confosos. Encara no es pot assegurar si és un accident, un sabotatge o un atac terrorista. Les autoritats identifiquen ràpidament a un Shinrikyo com a responsables i centenars de policies entren als complexos de la secta. Descobreixen coses que costen d'imaginar. Centrifugadores industrials, manuals amb fórmules químiques detallades, recipients especials per a precursors del sarin i fins i tot, segons es va informar, un prototip de dispositiu per dispersar gas des de vehicles en moviment. El detall més inquietant de tots és que la secta ja havia provat sarin abans. L'any 1994, a Matsumoto, en una acció que ja havia causat morts, però que no s'havia pogut atribuir clarament fins després de l'atemptat al metro. També es troben registres interns que mostren que Asahara donava ordres directes. Els membres de la secta, molts d'ells amb formació científica avançada, actuaven per fidelitat absoluta. Cap indici fiable apunta a una dissidència interna capaç d'aturar l'atac. Molts supervivents relaten que després de l'atemptat, viure amb el record era tan difícil com els símptomes físics. Alguns van quedar amb problemes pulmonars crònics, d'altres alteracions de la visió irrevertibles. També hi ha un nombre important de persones que han desenvolupat ansietat, trastorn del pànic i estrès posttraumàtic. Llavors, el Japó va reforçar protocols, va redissenyar parts de la resposta sanitària i va crear equips especialitzats en agents químics, que encara avui estan actius. Quan visites Tòquio no hi ha grans monuments sobre l'atemptat, però sí que hi ha petites plaques, testimonis, records en museus i reportatges anuals. La ciutat no converteix aquella tragèdia en un símbol arquitectònic, la converteix en la memòria col·lectiva, discreta però profunda. El que va passar aquell dilluns al matí ens recorda que la rutina, la normalitat i la seguretat poden trencar-se en qüestió d'instants, de minuts. El gas sarin era invisible, però l'impacte va ser colossal. Però també ens recorda com en els moments difícils som capaços de col·laborar entre nosaltres i ajudar-nos, sense importar la nostra pròpia seguretat. Tòquio aquell dia va actuar com a ciutat i com a comunitat, i va demostrar que es pot resistir encara que sigui al preu de la por i del dolor. Fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i moltes gràcies per escoltar el programa. Fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.